Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El PDeCAT de Torroella presenta una moció al ple municipal perquè el consistori exigeixi al Ministeri de Defensa la cessió gratuïta dels terrenys de Punta Milà i de l'estació Lorenzé de l'Estartit. I cito textualment, per tal de ser destinada als usos socials que els veïns del municipi decideixin a través d'un procés participatiu. Al marge de la consideració que mereix el terme usos socials i que caldria veure quines opcions possibles hi ha per una instal·lació com aquella enmig de la muntanya, és absolutament de rebut que es reclami a l'Estat espanyol que retorni aquells espais en desús que en el seu dia es van apropiar. Estem parlant de terrenys, en molts casos abandonats, o d'instal·lacions que ocupen espais en nuclis urbans que han quedat obsolets i resten la possibilitat de ser retornats als ajuntaments perquè en facin un ús millor. Parlem de la base Lorenzé, la Punta Milà, però també dels terrenys de Radio Liberty, una antiga estació receptora de Sant Climent de Peralta o la mateixa caserna de la Guàrdia Civil a Palamós, que tot i estar encara en funcionament, bé s'hauria de replantejar la seva necessitat, ubicació o dimensió. Que l'Estat espanyol es negui a retornar-los i els subhasti, com per exemple en el cas dels terrenys de l'Estartit, per treure'n rendiment econòmic a costa dels ajuntaments, no només és una mostra més del canibalisme que practica respecte a les finances de les administracions locals, sinó que és un rot a la cara dels ciutadans que pateixen les conseqüències de les migrades finances dels ajuntaments. Tot plegat, recordo una mica l'estratègia empresa, per exemple, amb el Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA, que en resum vindria a ser: vostè, administració de la Generalitat, no pot sortir al mercat a buscar diners. Ens els ha de demanar a nosaltres, que tenim els que paguen els ciutadans amb els seus impostos. Els hi deixarem a un tipus d'interès que fixarem unilateralment i obrirem i tancarem l'aixeta en funció del que ens convingui. En fi, cinisme en tota regla. Doncs, amb tots aquests terrenys, és una cosa similar. Els prenen quan els convé, els exploten, els abandonen, però no els cedeixen. Si els volen recuperar els ajuntaments, han de pagar. D'això se'n diu deslleialtat. A més d'altres adjectius que no podem dir per la ràdio. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Segué, que ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. La jornada d'avui es presenta amb força millor temps que els darrers dies. Seguirà el dia ennuvolat, però ja no esperem precipitacions i veurem força estones al sol. Les temperatures arribaran fins als 21 graus de màxima i la mínima es quedarà als 7 graus. Demà divendres un temps força similar al d'avui, amb algunes restes de nuvolositat i estones de sol.
Doncs ara mateix, en aquest moment, tenim una temperatura de 9 graus a casa nostra, 9 graus amb un matí que va aixecant, que es va llevant, que es va traient la mandra dels ulls. Això passa a Pals, passa a la Bisbal, passa al Bons, passa a Santa Cristina, passa a Sant Feliu, passa a Parlavà, passa a Torroella. 9 graus positius, dèiem, i anar pujant per aquest matí d'avui, que és dijous, és 4 de maig del 2017. Som-hi! I comencem, com sempre, amb el repàs a la informació més pròxima. Informació de casa nostra que repassem com cada dia amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Esquerra i el PDeCAT de Palafrugell enllesteixen els serrells de la moció de censura, Toni.
L'Assemblea Local d'Esquerra ratificarà aquest vespre l'acord amb el PDeCAT per formar un govern alternatiu al que encapçala el socialista Juli Fernández. El pacte ja té el vistiplau de l'Assemblea dels Demòcrates i les dues formacions presentaran els detalls demà al matí. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, Esquerra i el PDeCAT avançaran també les línies mestres del nou cartipàs municipal. municipal.
Es preveu que aquest divendres republicans i demòcrates exposin l'estructura que preveuen per al futur govern i com es distribueixen les grans àrees. El mateix dia registraran la proposta de moció de censura. Segons el reglament de la llei de bases de règim local, per tirar endavant una moció de censura primer cal fer la proposta amb la signatura d'almenys la majoria absoluta del número de regidors de l'Ajuntament. Esquerra Republicana amb 7 regidors i el PDeCAT amb 4 sumen suficients edils per tombar l'actual govern. Després del trencament entre el PDeCAT i el PSC de final de març, el govern de Palafrugell, que encapçala Juli Fernández, va quedar en minoria amb 9 regidors.
I per la seva banda, Juli Fernández, en un article al Diari de Girona, parla de falta de dignitat aquesta moció de censura. L'alcalde de Palafrugell entén que la moció que tenen pactada els grups d'Esquerra i el PDeCAT és un frau a la democràcia i al poble, ja que considera que la valoració de l'actuació del seu govern ha de ser les eleccions municipals del 2019. A més, va criticar el fet que aquesta moció de censura compti amb el suport d'un trànsfuga, Albert Gómez, que es va presentar a les eleccions municipals per Unió Democràtica de Catalunya, partit que va abandonar i va passar a formar part del PDeCAT. A part de les consideracions polítiques que pot tenir aquest fet, Fernández va anunciar que demanarà un informe al secretari per si el suport de Gómez a la moció pot tenir conseqüències jurídiques. Són les 8 del matí i 6 minuts. Woody Allen, per la seva part, actuarà al Festival de Cap Roig en un únic concert que oferirà a l'Estat.
Woody Allen s'incorpora al cartell de la 17a edició del Festival de Cap Roig amb un concert el 8 de juliol, l'únic que oferirà a l'Estat. Conjuntament amb la seva New Orleans Jazz Band, amb qui porta més de 35 anys tocant, oferirà un repertori basat en diverses melodies populars de principis del segle XX, himnes, espirituals, marxes, blues i racks.
Com és habitual, en Woody Allen l'actuació tindrà un caire espontani sense repertori en què enllaçarà una col·lecció d'enèrgiques improvisacions. Les entrades per al concert es posaran a la venda aquest divendres 5 de maig a les 10 del matí al lloc web oficial del festival. De moment, el certamen ha venut ja més de 30.000 entrades, un 60% de l'aforament total dels concerts d'aquesta edició.
Les 8 i gairebé 7 minuts, les telecomunicacions i els subministraments bàsics principals, motius de reclamació dels consumidors.
Els ciutadans de les comarques gironines van presentar més de 2.400 reclamacions a l'Agència Catalana de Consum durant el 2016, segons la memòria anual de la demarcació presentada per l'entitat. Això suposa un 6% menys que l'any anterior. Les telecomunicacions, internet i els subministraments bàsics, és a dir, aigua, llum i gas, concentren més de la meitat de les reclamacions.
La memòria també recull les consultes registrades per comarques. El Consell Comarcal del Baix Empordà va atendre unes 600 peticions de consumidors. D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum va resoldre durant el 2016 un total de 42 expedients sancionadors a les comarques gironines que van suposar multes per una xifra global de prop de 360.000 euros. Pel que fa a les empreses, Endesa és la que més reclamacions ha tingut, seguida de Vodafone, Orange, Espanya, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, Vueling, Correos, BBVA i MediaMarkt.
Les 8 i 8 minuts. Palamós comença la lluita biològica contra les plagues d'insectes.
L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés per combatre els insectes que afecten l'arbrat situat a la via pública. De moment, l'actuació s'ha iniciat en els tilers del carrer Ample. Tècnics d'una empresa especialitzada i els serveis de jardineria municipal s'encarreguen dels treballs, que consten de dues fases.
Primer, s'han alliberat petites caixes amb uns 100 individus de l'espècie Aphidius colemani. Aquest insecte parasita els pugons, posant els ous al seu interior i evitant el creixement. En una segona fase s'alliberaran en càpsules de 250 individus insectes de l'espècie Aphidoletes aphidimitha. L'objectiu és poder anar disminuint l'ús de fitosanitaris i plaguicides, substituint-los progressivament per productes innocus per la salut i el medi ambient.
I acabem, s'entreguen els distintius de qualitat turística en destinació.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha lliurat els distintius de qualitat turística a 62 empreses i entitats adherides al Pla de Qualitat Turística en Destinació, el SICTET. Les empreses i entitats distingides pertanyen a diferents sectors turístics de la comarca. Hi ha oficines de turisme, platges, restaurants, bars, guies, museus i centres d'interès, empreses d'allotjament i de turisme actiu.
Totes han superat les auditories corresponents a l'any 2016 i han renovat la distinció un any més. Entre les 62 empreses hi ha dues novetats, l'agència Avi de Begur i l'hotel El Cau de Papibou de Pere Tallada. El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa des de 2004 la implantació del Pla de Qualitat Turística en destinació. Té per objectiu fomentar la millora contínua dels serveis que s'ofereixen i dels recursos de què gaudeix el visitant a la comarca.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Són les 8 del matí i 9 minuts. I ampliem el resum informatiu del dia amb la resta de notícies. en format més breu amb en Dani Cortés repassant tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Partit Nacionalista Basc aprovarà els pressupostos de Mariano Rajoy.
Bon dia, l'acord inclou molts beneficis fiscals per al País Basc. Suposa, de fet, que es retornaran 1.400 milions d'euros al País Basc. És un anunci que dona oxigen a Rajoy per aprovar avui els pressupostos del 2017. L'entesa entre el PNB i el Partit Popular posa fi a 10 anys de desacord entre el govern basc i l'espanyol.
Jordi Pujol Ferrusola recorre la seva pena de presó.
Alega que en 5 anys d'investigació no s'ha trobat cap cas de corrupció i que per això no té sentit que l'empresonin. Creu que els informes policials parlen de possibles mètodes de corrupció, però que en cap cas s'ha pogut indicar en quins casos s'ha aplicat.
El govern espanyol tancarà definitivament el projecte Castor.
Ho han confirmat experts del Massachusetts Institute of Technology. Les injeccions de gas al subsol marí durant el setembre de 2013 van provocar una crisi sísmica. Arran d'això, va haver més d'un miler de terratrèmols a la zona d'Amposta. Per culpa de tot això, el Ministeri d'Energia tanca la plataforma després d'haver pagat una indemnització a la constructora.
I suposadament la constructora no retornarà aquesta indemnització encara que s'hagi demostrat que sigui la causant d'aquests terratrèmols. Bé, és igual, estalviem-nos-ho. Les 8 del matí i 11 minuts. 600 juristes signen un manifest pel referèndum pactat.
Afirmen que el referèndum és legítim i legal i que té cabuda dins la Constitució espanyola. També avisen que una negativa continuada de Madrid a acordar el referèndum legitimaria obrir altres portes com la unilateralitat.
Artur Mas demana oficialment al Tribunal Suprem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li anul·li la inhabilitació.
Mas argumenta que la sentència que l'inhabilita durant 2 anys afecta els seus drets fonamentals i també el de molts ciutadans que es van implicar al 9-N. Com a màxim, demana que es limiti a que no pugui ser president autonòmic, però sí conseller o membre de qualsevol altra administració.
I acabem. L'Audiència torna a obrir la causa contra els regidors de Badalona que van treballar el Dia de la Hispanitat.
I ho fa després d'un recurs a la Fiscalia. Al principi, el jutge considerava que els actes responien més a una performance que no pas a una desobediència, i ara ho vol tornar a estudiar.
Doncs bé, així estem. I mentrestant, el que dèiem, el Castor amb 1.300 milions d'euros que ens ha costat a tots plegats. Les 8 del matí i 12 minuts. Aquí acaba el trist resum informatiu del dia d'avui. I com sempre, si voleu estar al dia de tot el que passa a casa nostra, podeu fer-ho consultant el nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 13, anem a l'agenda. Agenda que elabora cada dia en David Parreño, tot repassant les activitats, les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu que passen a casa nostra.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Flors i art Tabagú i a les cales de Sarriera, Satuna i Aigua Freda, David.
Bon dia, Miquel. A partir de demà arriba la tercera edició de Bagú en Flor. La inauguració de la mostra tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila i a continuació hi haurà una visita guiada amb el grup teatral Esquinza i una actuació musical d'Aurora Ortiz. La majoria dels espais es troben al nucli antic de Bagú, però per segon any s'ha ampliat als nuclis costaners del municipi.
Actuació musical de Palafrugell.
L'Escola de Música de Palafrugell organitza avui una de les seves audicions periòdiques. Tindrà lloc a l'Espai de l'Energia a partir de 8:45 del vespre.
I com ens afecta el canvi climàtic en una conferència que es farà a Pals?
La Fundació Mar i l'Associació Cultural de Pals organitza un debat sobre el canvi climàtic a la Mediterrània que tindrà lloc aquest dissabte a 10:45 del matí a Cala Pruna de Pals. Hi participen la directora de la Fundació Empresa i Clima, Elvira Carles, i el director de la Fundació Mar, Miquel Ventura.
Gràcies, David Parreño. I de seguida, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Parlem al Supermatí amb el senyor Josep Savall.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí, com dèiem, parlem amb el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols, en Josep Savalls. Senyor Josep Savalls, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar amb ell de diferents aspectes que afecten el municipi i abans fem una petita radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, tenim diversos temes que afecten l'àrea d'urbanisme de Sant Feliu. L'últim i més destacat, però, són les primeres multes que l'Ajuntament ha començat a imposar als bancs que tenen pisos buits al municipi.
Senyor Savalls, bé, la primera és obligada. No sé si aquesta actuació depèn directament de la seva àrea.
Bé, fins a la darrera legislatura sí, anava vinculat a urbanisme i habitatge. Quan vam confeccionar aquest cartipàs el 2015, el que tenim encara vigent, vam vincular habitatge a serveis socials per un motiu obvi, no? O sigui, per desgràcia, l'actualitat ens va portar a repensar l'àrea d'habitatge més enfocada a donar servei i a cobrir necessitats d'habitatge, en aquest cas quan hi ha exclusió, quan hi ha desnonaments, gent que queda al carrer, doncs poder-lo reallotjar, i també a potenciar l'habitatge de lloguer social. I per això d'alguna manera la vam vincular molt estretament amb serveis socials, perquè el públic potencial que necessitava cobrir en aquest cas aquesta àrea era més de serveis socials que no d'urbanisme.
En qualsevol cas, deixi'm que li pregunti encara sobre aquest assumpte, per la situació per aquesta casuística i per les respostes que han donat aquestes entitats bancàries després que el consistori acordi obrir-los un procediment sancionador.
Sí, és un procediment sancionador que el que vol és cridar l'atenció a les entitats de que no ho permetrem i no ens estarem inactius davant de tenir tants pisos tancats a la ciutat com passa a la majoria de casa nostra. Tenim pisos tancats de fa molt temps i com a administració el que tenim és l'obligació i també com no la necessitat d'alguna manera de posar fi en aquesta xacra d'habitatges tancats i en alguns casos també són habitatges ocupats. I el que estem demanant és que les entitats bancàries es posin les piles i que busquem solucions, perquè segurament hi ha moltes situacions que podrien regularitzar. Hi hauria gent que estarien disposats a regularitzar la seva situació d'ocupació a canvi d'un lloguer social. I aquesta és la nostra intermediació. Imposar aquests recàrrecs sobre l'IBI, que és les multes que se li està posant, és perquè se n'adonin de que estem darrere, de que tenim identificats quins són aquests habitatges i que la intenció del govern de la ciutat és que els posin a disposició de lloguer social. Perquè crec que és la finalitat lògica que hauria de ser.
No sé si em pot explicar quina ha estat la resposta dels bancs al conèixer aquesta acció de l'Ajuntament.
Clar, penseu que els bancs, diguem, tenen oficina però no gestiona des de la pròpia ciutat. Els bancs han rebut els requeriments formals de l'Ajuntament i la liquidació d'aquest recàrrec, i ara esperem que ens donin o bé una resposta en forma de pagament o bé que interposin alguna mena de recurs per tal de que presenti aquesta discrepància. De tota manera, això ja es va aprovar, fixeu-vos que parlem del desembre del 2015, quan vam aprovar les taxes a aplicar el 2016. És a dir, el que ara els hem liquidat és un 50% de recàrrec sobre l'IBI que havien de pagar el 2017.
Val.
Amb el qual és un impost consolidat. No estem parlant d'una multa, no estem parlant de fum, perquè ens entenguem, sinó que és una taxa que recull les ordenances de l'Ajuntament i que el que hem fet és aplicar l'ordenança un cop els tècnics d'habitatge han detectat tots aquests habitatges que estaven desocupats.
Senyor Savalls, i fins a quin punt l'Ajuntament és optimista en aquesta qüestió al respecte dels bancs?
Alguna mostra darrerament hem tingut de que sembla que alguna cosa s'està movent. Des d'habitatge, des de serveis socials, s'està fent una feina intensa d'estar sobre. L'administració de justícia també ha començat a ser una mica més permeable i quan hi ha algun cas de desnonament podem intervenir mitjançant diàleg, intermediació, i aconseguim algunes vegades doncs arribar a acords. En definitiva, el que persegueix l'Ajuntament, primer de tot, no té competències directes en l'habitatge. Les competències són de la Generalitat.
La Generalitat, exacte.
A nivell nostre, el que fem és, dintre les possibilitats, sobretot és mediació i assessorament a les persones que tenen dificultat. I el nostre màxim objectiu és que ningú quedi al carrer dormint. Després, a vegades, si no tenim la possibilitat de posar immobles a disposició, com a mínim, mediar entre l'administració de justícia, que és qui executa els llançaments i els desnonaments, les entitats bancàries i, en aquest cas, els perjudicats, i intentar buscar un acord a tres bandes. Mm. I aquesta és la nostra tasca.
Senyor Savalls, vam conèixer a principis del mes d'abril que la CUP reclamava habitatge social en un dels edificis dels germans Enlló. Uns dies més tard sabíem que l'Ajuntament faria 10 pisos socials a l'antic hotel Mediterrani. Aquesta és la resposta a la reclamació de la CUP? És una conseqüència directa o d'on ha sortit aquesta iniciativa?
No, aquesta iniciativa fa molts mesos que la portem treballant. Penseu que l'Hotel Mediterrani també forma part d'aquesta herència en Lló, uh-huh. I estem en converses amb la Generalitat de fa molts mesos per com podem dotar la ciutat d'habitatge social sense que la ciutat s'hagi, diguem-ne, de fer un gran esforç econòmic. Sí que podem fer-hi una aportació, o que no podem és comprometre tot un pressupost d'inversions d'un any amb habitatge social, no seria just tampoc, uh-huh. Després, les converses amb la Generalitat venen de lluny, en el sentit que ja fa uns mesos van modificar l'objecte social de la Fundació Surís, que és la fundació que tenim l'asil, per tal que aquesta fundació pogués rebre habitatge social. Vam ampliar el seu objecte, per què? Perquè l'Ajuntament directament no el pot rebre, perquè l'herència allò ha d'anar destinada a fundacions o entitats sense ànim de lucre. Uh-huh. En aquest cas, nosaltres plantegem dues línies. Per un costat, la Fundació Thyssen, per tal de tirar endavant el museu, i per l'altre costat, la Fundació Surís, per fer un nou asil, i també, en aquest cas, doncs, per poder destinar recursos que ens vinguin un cop s'hagi subestat tots els immobles d'aquesta herència que fa 15 anys que duren, sí que ja comença a ser d'anar-ho liquidant,
sí.
Doncs quan arribin recursos, el que volem és destinar part d'aquests recursos a l'asil Surís perquè rehabiliti aquest hotel mediterrani. O sigui que no estem parlant de que sigui una resposta a la reivindicació de la CUP per part seva molt legítima. La CUP bàsicament fa aquesta reivindicació perquè aquest bloc d'aquests tres habitatges es va ocupar, si recordeu, fa uns mesos per part d'una
gent
que en aquell moment es deia Col·lectiu Dignitat.
Correcte.
I el que ells volien era, d'alguna manera, que hi hagués aquest acord que nosaltres defensem amb els bancs, doncs amb la Generalitat. Però és que en aquest cas no és que nosaltres no vulguem aquest bloc, és que volem més. Mm-hmm. No ens conformem amb tres. En volem 10 i si pot ser 12. I aquesta és la línia de treball que fa mesos que portem i que ha cristal·litzat amb la Generalitat.
Uh-huh. Regidor, un altre dels edificis dels germans Enlló, que és l'hotel Panorama, hem sabut que la Generalitat ara ha reprès els tràmits per la venda de l'hotel després que hagi quedat desert en un procés de subhasta. Escolti, per les imatges que tenim de l'hotel Panorama, aquest és un edifici que està en una decadència clara. Quin hauria de ser el futur d'un edifici com aquest?
Bé, l'hotel Panorama no s'ha tret mai a subhasta, no ha quedat mai desert, perquè tenia, si recordeu, fa uns mesos tenia un problema d'un embarc sobre una part de la finca que era, diguem-ne, un error registral. Fins que la Generalitat, amb el Ministeri d'Hisenda, que era qui tenia aquest embarc posat, no van poder subsanar això, la finca no podia sortir subhasta. Que això ha portat un tràmit de gairebé 3 anys. O sigui, tot el que és administració veieu que no és precisament una cosa...
No, seria la cosa més ràpida i eficient. No.
I ara, una vegada han aconseguit treure aquest embarc, la Generalitat es va comprometre amb la darrera reunió que vam tenir amb l'Ajuntament que aquest primer semestre del 2017 traurien a subhasta aquest hotel. El destí d'aquest hotel és hoteler, és a dir, aquesta finca continuarà sent hotelera i, de fet, ha vingut moltíssima gent a preguntar quina era la situació urbanística i quines possibilitats hi havia, perquè és una mica la joia de la corona. El seu enclavament a la muntanya de Sant Elm té una vista privilegiada, té un enclavament, jo crec que és que el fa una mica únic. I, evidentment, sí que hi ha d'haver-hi molta reforma en tot aquell entorn, però el sòl, el terreny on està ubicat, té un valor altíssim.
Per tant, les possibilitats són que aquest hotel segueixi sent un hotel i després qui sigui que se l'acabi quedant ha de decidir si el vol rehabilitar o el pot llançar a terra i fer-ne un de nou. Aquesta és una possibilitat viable?
Sí, però aquest hotel, igual que molts d'aquesta herència, està fet com en dues fases històricament. Hi ha una part molt més vella i molt més degradada de l'edificació que aquella segur que s'ha d'enderrocar, i hi ha una part que es va fer a posterior, que l'estructura, diguem-ne que encara seria utilitzable si qui ho compri creu que pot aprofitar aquell esquelet. Diguem-ne que el formigó encara es manté prou bé, tot i aquests anys d'abandonament. El que passa que hi ha hagut un saqueig constant de tot el que forma aquell immoble, i és que per dir-vos que no hi ha ni les escales d'emergència, tot el que era ferro s'ha anat saquejant constantment.
No, sí, les fotografies són molt evidents, no hi ha ni finestres pràcticament, com aquell que diu.
No.
Senyor Savalls, una altra qüestió relacionada amb l'urbanisme, ja és una notícia més antiga, però ara que parlem amb vostè volem posar-nos una mica al dia. Ampliació de l'espai públic al voltant del monestir de Sant Feliu. Escolti, què hi ha i què s'hi vol fer?
Doncs si em permeteu fer una petita cunya publicitària, precisament aquest cap de setmana l'estrenarem amb el Guíxols Flors. Són uns entorns al monestir, són uns jardins que s'han fet públics, que en diferents etapes, primer va haver-hi una primera etapa que l'Ajuntament va adquirir una part que ja estava afectada, que eren uns 400 metres de jardins, que era la part més propera al monestir. Després va haver-hi una segona etapa que va haver-hi un acord amb la propietat, amb la qual vam adquirir uns 2.000 metres quadrats via pagament, a més de la casa Blasco, amb un cost de 700.000 euros, i en aquest mateix acord la propietat ens va cedir 2.000 metres més, a canvi que nosaltres vam traslladar l'edificabilitat en un altre entorn d'aquella mateixa finca que els hi quedava de la seva propietat. I aquí ja teníem 5.000 metres quadrats. I en aquest passat mes de març vam arribar a un acord amb uns propietaris que hi han al costat, que encara tenien una part d'aquests jardins, i vam fer una permuta. Amb aquesta permuta l'Ajuntament ha obtingut 350 metres quadrats més, amb el qual ara tenim a disposició de la ciutat com a espai lliure 5.500 metres quadrats més aquest habitatge, que si teniu l'opció de visitar-lo us ho recomano, perquè és un habitatge noucentista de tal època i que s'ha mantingut molt bé, fins fa poc hi vivia gent i l'ha mantingut molt bé. I que ara estrenarem amb el Guíxols Flors aquest cap de setmana, tant als jardins com a la casa. La gent podrà veure aquells magnífics jardins que sembla que estàs a mitja bosc i és que estàs a 200 metres de la platja.
De la platja, ja.
És una mica xocant. I la setmana següent també farem una altra activitat, que són els balls vuitcentistes per tancar l'exposició de l'any Masó, amb la principal de la Bisbal, el dissabte vinent a les 12 del migdia. És a dir, que tenim dos caps de setmana que ja hi tenim activitat i anem preveient de fer-hi coses, per exemple, alguns concerts del Festival de la Porta Ferrada, més pensant en la vessant clàssica.
Per tant, l'utilització d'aquest espai es limitaria a l'organització, diguem-ne, d'actes, d'activitats del tipus que sigui, eh?
Sí, això és el més immediat. Després, a mitjà termini, quan desenvolupem tot el que és els espais del Museu Thyssen, evidentment aquests jardins entren a formar part de tot aquest entorn, i també aquesta casa que us deia, que hi podem donar-hi moltes utilitats. Tenim diverses línies pensades per aplicar-hi, el que passa que volem ser una mica prudents i fer el projecte que s'està redactant del Museu Thyssen, i quan tinguem això clar donarem cabuda a tots aquests espais que tenim allà propers.
Escolti, ja que em treu el tema del Thyssen, com està la qüestió?
La qüestió està... jo diria que ja estem arribant a la recta final. Estem en converses per tal d'obtenir la cessió de la col·lecció, està bastant avançat. També tenim el projecte, és a dir, ja m'han fet tots els passos previs, ja estem en la fase d'encarregar la redacció del projecte. Tot el que és, són diversos punts, la fundació també l'hem de professionalitzar i amb això estem. Anem fent tot el voltant, anem farcint tot el que és aquest gran univers Thyssen, que per la ciutat seria un revulsiu molt important. I la nostra línia de treball és anar fent passos perquè això sigui una realitat, si pot ser l'any vinent, no esperar d'aquí dos anys.
Estem parlant d'aquest museu que s'ubicaria a la zona del monestir, just aquí on parlàvem.
Ah, exactament, seria aquí, sí.
Senyor regidor, senyor Savalls, en un altre ordre de coses, com tenim la carretera de Girona, que és una artèria del poble, la tenim tallada encara per obres, eh?
Sí, la carretera de Girona no està en el seu millor moment de forma, precisament. La tenim ara mateix.
Li estem fent la posta a punt.
Sí, estem fent un lifting i fins i tot jo crec que hem fet alguna operació a cor obert. Aquesta mateixa setmana hem tingut un tall d'aigua molt important que ha afectat a 23 carrers, perquè no estava previst, però és el que passa quan fas una obra d'infraestructura molt gran, amb la qual fas una rasa, cobres en aquest cas a 3 metres de profunditat, tu vols canviar el que és el col·lector d'aigua per les aigües plujanes i et trobes doncs, que l'escomesa de l'aigua està en molt mal estat, no? I responsablement el que toca és substituir-la. I era una escomesa molt gran d'aigua i donava servei a molts carrers i vam afrontar-ho i amb èxit, perquè el que preveiem que era 16 hores sense aigua a tots aquests habitatges d'aquests 23 carrers es va acabar en 7 hores i estem satisfets de com va acabar tot plegat a pesar de les molèsties.
Set hores també és tolerable, no? 7 hores sense aigua.
Sí, suposo que la gent que al matí es va poder dutxar no opinava tant el mateix, però bé, havíem estat moltíssim i sabem que són molèsties, però que són necessàries. Quan fem obres a casa també ens passa una mica el mateix. Tu saps que quan comences l'obra estàs molt content, però quan l'has començat ja vols acabar. I una mica la sensació és aquesta. La previsió és que per al voltant de Sant Joan estigui finalitzades aquestes obres.
I encara una última qüestió al voltant de les reformes que de l'asil Surís. Què s'hi farà allà? Perquè hi ha previst que l'Ajuntament hi destini més d'un milió d'euros.
Sí, aquesta és una gran obra que començarem a la tardor d'aquest 2017 i tindrà recorregut durant bona part del 2018. L'asil Surís, al davant, hi ha una plaça que és la plaça Labrit, que a dia d'avui és una plaça amb un pàrquing immens de vehicles, d'alguna manera força desendreçat, i que els cotxes es posen una mica com poden, i que té un pendent molt exagerat. Penseu que hi ha un desnivell d'uns 20 metres des de la part més alta fins a la part més baixa d'aquesta plaça. Nosaltres el que volem fer és reordenar tot això, tirar les parets de l'asil a terra, obrir l'espai, és a dir, ara l'asil seria com un espai tancat a dintre murs. Sí. El que volem és obrir aquest espai, que els usuaris de l'asil tinguin uns jardins molt grans, que siguin visitables i que no doni aquella sensació de tancament. I tot aquest aparcament que a dia d'avui està desordenat amb aquest pendent que us deia, això serà el parc urbà més gran de la ciutat. Al mateix temps, com que estem traient totes aquestes places d'aparcament, hi haurà un enderroc de la fàbrica Aglotar, que està en el mateix àmbit, en el qual construirem un gran aparcament a l'aire lliure per compensar aquestes places d'aparcament. I això estem parlant d'un ordre de magnitud al voltant del 1,5 milió d'euros.
I això em deia començarà l'octubre per anar-se a la tardor per anar-se desenvolupant fins a mitjans de l'any vinent.
Sí, exactament, i que coincidirà també en el temps, estarem també força actius amb el tema obres durant aquesta tardor hivern, coincidirà en el temps amb el Racó de Garbí.
Escolti, acabi, perdoni.
Sí, no, només que el Racó de Garbí, per situar a la gent l'àmbit, és aquella part de la platja de Sant Feliu, just al costat de l'antiga discoteca Palm Beach.
D'acord. Aquell Club Med que encara tenim allà pendent, eh?
Sí, exacte, que tenim pendent de resoldre per part de la Generalitat, que és una concessió i que administrativament, una vegada més, doncs es van fent passos, però d'una forma tranquil·la.
Escolti, entre l'herència dels germans Enlló i aquest Club Med, el dia que tot això es posi al dia, Sant Feliu semblarà una altra ciutat, eh?
Sí, en això estem, eh? Estem en un procés de transformació de la ciutat. Venim d'una època que hi havia hagut molta paràlisi, però a dia d'avui estem molt actius, estem treballant moltíssim tot el govern perquè la transformació sigui una realitat i creiem que estem en el bon camí. Tenim projectes en marxa i en aquest període esperem que hi hagi un canvi radical. Quan arribis a Sant Feliu s'ha de veure alguna cosa més del que es veu a dia d'avui.
Senyor Josep Savall, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos una mica al dia d'aquests canvis, d'aquestes reformes, d'aquestes infraestructures que són una mica capdals de la ciutat. Feia dies que no, volíem posar-nos al dia del que hi havia a Sant Feliu. Gràcies per fer-ho amb nosaltres aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu que sempre que ho necessiteu a disposar.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, moltes gràcies.
2:45 de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí i d'aquí un moment anem al cinema amb l'Ignasi Arbat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes.
Aquesta és la cançó amb la que vàrem conèixer els Bastill. Ens agrada molt aquest Pompei. I ens agrada... Ja, ho diré demà. I ens han agradat molt també les cançons que l'han anat seguint. Deia la discografia dels Bastill, digna ja a tenir en compte de manera perenne. 2:48 de 9 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Anem al cinema.
Supermatí.
Som-hi.
L'Ignasi és el director del programa Ningú no és perfecte, en el que es parla sobre cinema, còmics, sèries de la tele i ja està, que prou feina tenen. I el dirigeix amb mà de ferro l'Ignasi Arbat. Què fareu avui, Ignasi?
Doncs avui fem un programa especial, Guardianes de la Galàxia, volum 2, que es va estrenar la setmana passada, i avui pràcticament és un monogràfic dedicat a la pel·lícula, d'aquests monogràfics similars, com per exemple fem quan s'estrena una pel·lícula de Star Wars, doncs fem el mateix, parlem de tot, de la pel·lícula, atenció amb spoilers, per tant, qui no l'hagi vist, tingui en compte això.
I a més també comentarem anècdotes de rodatge, bé, coses divertides que no sabíem que són, si més no, curioses, i reaccions. Per exemple, sabem que Steven Spielberg li ha encantat la pel·lícula, i no m'estranya.
Ai, a veure si voldrà fotre i mà.
No.
T'imagines Spielberg dirigint Guardians de la Galàxia?
No l'hi veig. No és el seu tipus d'humor, precisament.
No, ja. Molt bé, Guardians de la Galàxia, doncs avui monogràfic, eh?
Correcte, sí.
Molt bé. Escolta, per cert, ahir vaig veure'm amb gent del Festival de Cinema de Sitges.
Ah, molt bé.
Sí, i a veure, no em van voler dir noms, però em van dir, aquest any flipareu. Perquè és el 50è aniversari, m'han dit, aquest any serà...
Home, l'any passat, déu-n'hi-do, eh? O sigui, l'any passat, Christopher Walken, Max von Sydow, Bruce Campbell, Dolph Lundgren, l'any passat, Walter Koenig, o sigui, va ser molt important. S'ha avançat, això sí, sabem que ve Guillermo del Toro. Però Guillermo del Toro no diré que és un habitual de Sitges, però sí que...
Però és més assequible.
Sí, més que res. Bueno, clar, avui en dia ja Guillermo del Toro ha agafat més nom i més pes cinematogràfic, no em refereixo a l'altre, que també, però vull dir, va ser un director que va ser descobert a Sitges, aquí, no? Venia de Mèxic, va ser una pel·lícula Cronos, una cosa rara, no? Allò, i va ser descobert a Sitges, i a partir d'aquí doncs va passar als Estats Units a fer pel·lícules, va tornar a Sitges, però des d'aleshores em sembla Laberinto de Fauna així no ha tornat més, i ara serà una bona oportunitat per recuperar-lo, que farà de padrí del festival, o sigui que suposo que a través d'ell intentaran agafar figures importants del cine que vindran.
Doncs aviam què ens depara. Ja et dic, em van dir no, és que no puc dir res encara, però serà estel·lar la cosa. A més, ahir els hi van donar la creu de Sant Jordi, motiu pel qual ens n'alegrem una mica més.
Home, i tant, mal escuda.
Vinga, falten 4 minuts per 3 quarts de 9. Precisament el cinema que arriba aquest cap de setmana, volem parlar-ne ara. Ignasi, fot-li.
Vinga, doncs va, comencem potser la que seria la pel·lícula més destacada de la setmana, que es diu Zeta, la ciutat perdida. Això vindria a ser una mena d'actualització de La selva esmeralda, pel·lícules d'aquest estil, d'aventures una mica a l'Amazones, encarades pel públic adult. Doncs vindria a ser una mica això, la pel·lícula. Està produïda per Amazon Studios, que recordem que, contrària de Netflix, permet que les seves pel·lícules passin pel cinema abans de la seva plataforma. Netflix no, Netflix, les pel·lícules que fa van directament a Netflix i no passen pel cinema.
Yeah.
Ara, precisament, aquest mes veurem, atenció, una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt a Netflix, nova, és a dir, que no passarà pels cinemes.
Això de Netflix, ahir ho comentava amb l'Alba, amb la meva parella, estava... És per flipar l'evolució de Netflix de quan es dedicaven a repartir DVDs per les cases, com feien de videoclub, no? El monstre en el que s'ha convertit, monstre en el bon sentit, i la visió de dir, escoltin, ens costa tenir producte assequible a bon preu, anem a produir-lo nosaltres. I que de cop i volta es converteixin en una referència a l'hora de produir sèries, desbancant ràpidament els grans estudis de producció audiovisual d'Estats Units.
És cert, no, però és veritat que en sèries potser hi ha més competències també entre estudis. Hi ha HBO, ara s'hi ha afegit Amazon, i totes aquestes plataformes que s'afegeixen, a més, o Hulu, són per fer coses de qualitat. És a dir, jo crec que les cadenes que tenen un problema són les cadenes de televisió en obert, que tenen una sèrie, tenen uns productes, unes sèries que no poden competir en termes de qualitat amb les que estan oferint a aquestes plataformes.
Clar, i a més, en termes estrictament econòmics, les televisions produeixen una sèrie que han de rendibilitzar setmana a setmana. És a dir,
correcte,
fas una temporada de 13 capítols, que és un quart d'un any, i cada setmana estàs pendent de si el share, de si no sé què, de no sé quantos, no la pots programar diàriament perquè la cremes molt ràpid i no la rendibilitzes, i en canvi Netflix produeix, o Netflix o HBO o qualsevol d'aquestes, produeix tota la sèrie i la llibera sencera de dalt a baix, diu, vinga, aquí la teniu...
No totes ho fan,
no amb totes, sí, exacte.
Sí.
Sí, sí. Però, clar, i no ho fa tampoc amb totes les sèries, però vaja.
Jo, Jo aquest format d'alliberar la sèrie completament no m'agrada, ja ho dic ara. No,
perquè tu ets antic, perquè tu ets un tio antic, sí. I rònec.
No,
i...
escolta, però les sèries són això, sèries, o sigui, estan fetes per anar seguint setmana a setmana.
No, o dia a dia, o clar...
O dia a dia. Però jo això de tancar-se un cap de setmana i veure...
Però això és de malalt.
15 capítols...
Sí, això és de malalt.
Jo no puc, jo soc la vella escola.
Això és de malalt. Jo, això em va passar a mi amb House, una època que vaig estar fotut, que vaig estar 3 mesos, i amb 15 dies em vaig pimplar les 4 primeres temporades o una cosa
així. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Però les alliberem totes i jo què sé, cada dia un, o ara em ve bé, o ara no. Mira, jo em foto House of Cards per fer bicicleta elíptica a casa.
Hosti,
Déu-n'hi-do,
eh?
Sí.
A vegades deus acabar.
No, mira, és la manera que passo de... O sigui, jo em posava a fer bicicleta... Està bé, estem parlant molt de cine, eh? Però bueno. Em fotia a fer bicicleta, durava 10 minuts, abans no començava a escopir el fetge per la boca, i de cop i volta he passat d'això a passar-me... Hi ha un dia que vaig veure 2 capítols seguits fotent bicicleta, pim, 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 pim. Després, l'endemà no em podia moure, però vaig fer gairebé 2 hores, tu.
No, està clar, això sí, eh? Com a mínim et vas entretenint, és més divertit al gimnàs, perquè passen aquells, no sé, connecten canals estranys i acabes deixant tota la bici, no?, per avorriment.
Sí, no, clar, clar. Bueno, escolta, parlem una mica d'alguna pel·li, no?
No, doncs això que comentàvem, aquesta, bueno, que aviat haurem de comentar també les pel·lícules que estrenen al cap de setmana a Netflix, perquè la cosa ha pujat bastant de nivell.
Clar.
En fi... feta La ciutat perdida d'Amazon Studios, però que arriba en els cinemes primer, abans d'arribar en aquesta plataforma, intenta recuperar, ja ho hem dit, aquest estil clàssic de pel·lícula d'aventures. En aquest cas, el director és James Gray, que aquest senyor ha fet... O sigui, bé, són pel·lícules seriotes, eh? La Noche es Nuestra i Two Lovers, que són dues pel·lícules bastant de mal rotllo, dramàtiques, una mica d'històries d'amor no resoltes, que eren protagonitzades per el Joaquin Phoenix, no?
Sí.
És un director que té molt bona mà, és molt bo. I en aquest cas ens parla d'una història que se suposa que va passar l'any 1925 a l'Amazones, doncs un grup d'europeus, una expedició que vol descobrir una civilització que ningú ha pogut descobrir mai, i totes les expedicions que s'han fet doncs n'han tornat, no? Els han matat a tots. Aleshores aquells van allà i pensen que els trobaran. Bé, ja ho veurem. Al repartiment tenim a Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller i Tom Holland. Sonarien els protagonistes principals d'aquesta pel·lícula.
Molt bé, com has dit, recordem el títol?
Zeta, la ciutat perdida.
Això s'estrena aquest cap de setmana.
Correcte.
Què més tenim?
Tenim una proposta de terror de tota la vida, podríem dir, eh? Es diu Nunca digas su nombre. Aquesta pel·lícula, la dirigit una senyora que es diu Stacy Tittle, i és pura sèrie B de terror. És a dir, poc pressupost, per protagonistes pràcticament desconeguts. De coneguts tenim en papers molt, molt, però molt secundaris a Carrie Ann Moss, la Matrix.
Mary Trinity.
La de Trinity, exacte.
La Mary Trinity.
I atenció, Faye Dunaway, que és l'altre corresponsable de la gran cagada dels Oscars,
exacte,
no?
Sí.
La setmana passada parlàvem de Warren Beatty, doncs ara tenim a Faye Dunaway. Que fa una mica de cosa veure-la, perquè la quantitat de la cara tan operada que té és com que fa més por ella que el monstre.
Anava
que
a dir, per això l'han agafat, cony.
Sí, però és que és l'efecte contrari, perquè dius que vingui el monstre, per favor, que no se m'acosti Faye Dunaway, que fa por. Clar. Bé, la història són tres universitaris en un campus que van a una casa i troben allà a la tauleta de nit una nota que posa no ho diguis, no ho pensis. I què fa immediatament? Doncs girar el paper. I a la tauleta està escrit un nom que és Bye Bye Man, que resulta que tot aquell que llegeix l'existència d'aquesta peça, el nom, i el pronuncia, no només li cau una maledicció a sobre, sinó que aquesta maledicció es transmet a qualsevol que tu li parlis de l'existència d'aquest ésser, no? I què passa? Doncs que comencen a no saber distingir el que és la realitat de la ficció, i els porta a cometre doncs actes terribles, no?
Ja.
No està malament la pel·lícula, eh?
A mi em sembla d'un avorriment absolut, eh? Però bueno...
Bueno, però de realització no està malament, crea una bona atmosfera i, ja t'ha dit, no, qui li agradi el gènere de terror, un rotllo de sèrie B i tal, no està malament.
Vale, escolta, vale, pa'lante, pa'lante. Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Què més tenim, doncs? Ah, bueno, espera, recordem el títol, va, que no sigui dit.
Sí, Nunca digas su nombre.
Nunca digas su nombre.
Sí, que en anglès és directament el nom del monstre, que és Bye Bye Man.
Bye Bye Man, val.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, som-hi.
La següent seria El Círculo. Ja avanço que és una pel·lícula que ha tingut molt mala crítica a Rotten Tomatoes, des de la crítica s'ha carregat als Estats Units de manera bastant bèstia, tot i el seu repartiment, perquè hi trobem el Tom Hanks i l'Emma Watson, i està basada en una novel·la de ficció de Dave Eggers, que és un bon autor, però en aquest cas es veu que l'adaptació que s'ha fet no és gaire bona. Potser també és que Tom Hanks i Emma Watson són una parella estranya d'encaixar amb una pel·lícula, sí, d'entrada, no? Sí, no, ja... No trobo que encaixin massa bé, però bé. L'acció és... la idea és bona, eh? És a dir, tenim una empresa, que és el Cercle, que és una empresa de tecnologia i de xarxes socials la més gran del món. Aleshores, aquesta empresa ha creat un sistema operatiu que unifica adreces de correu electrònic, perfils de xarxes socials, comptes bancaris, contrasenyes d'usuaris, etc. No? I ja pots pensar una mica cap a on es desviarà la qüestió. Ja t'ho dic. Sembla interessant, però ja t'ho dic que la crítica no li ha agradat mai.
Ja. Com has dit que es deia aquesta pel·li?
El Círculo.
El Círculo. Escolta, tenim temps per més, si vols.
Sí, home, sí. Vinga, anem per un altre. Un thriller d'acció, en aquest cas, que és Noche de Venganza. Ja, el títol ja te diu una mica per on va la cosa. Està protagonitzada per el Jamie Foxx i ens parla de la història d'un home que li segresten el fill després d'interceptar un enviament de cocaïna que va dirigit a un traficant de drogues de Las Vegas, no?
Traficant de drogues, perdó. Havia entès traficant de rodes. Dic, hòstia...
No, encara no. De drogues, però a més... Com que és a Las Vegas, no només és un traficant, sinó que té un casino, bueno, tot el que et puguis imaginar dels tòpics de Las Vegas, no? Uh-huh. El cas és que l'home serà perseguit mentre intenta rescatar el seu fill pels assumptes interns de la policia, que no saben el que està fent, i per un capo de la droga bastant sàdic que li anirà al darrere i se'l voldrà carregar.
Bueno.
Un altre, si vols.
Vinga, va.
Vinga, una que es diu Un Reino Unido.
Escolta, és cosa meva o a mesura que es va acostant l'estiu la cosa es va dormint una mica?
No, és que recordem que aquesta setmana és una setmana de transició. És a dir, quan la setmana passada va arribar una pel·lícula molt forta que va estar Guardianes de la Galàxia, que pràcticament ho has comprat tot, i com ningú s'atreveix a estrenar després d'una estrena forta, aleshores... durant la setmana següent sempre s'espera una setmana per anar posant estrenes més fluixes i la setmana que ve n'arribarà una altra de forta, no? És per no...
Val.
Perquè si no s'anirien trepitjant unes pel·lícules amb les altres. Ja parlarem la setmana que ve de l'arribada de la nova pel·lícula d'Alien, eh?
De la nova? Ah, Alien.
Sí, de la nova d'Alien. Uh-huh. Sí, sí. Bé, en tot cas, Un Reino Unido és un drama... És d'aquestes pel·lícules que dius, ostres, això podia haver anat als Oscars. I no hi va anar, no? Perquè és que és tal qual, i a més aquest any hagués anat molt bé perquè totes les pel·lícules eren iguals i aquesta era una d'elles, no? Drama biogràfic basat en una història real, protagonitzada per el David Oyelowo i la Rosamund Pike, que està ambientada l'any 1947 i ens parla la història real d'amor que va haver-hi entre el rei de Botswana i una oficinista de Londres. Aleshores, clar, es va generar un conflicte interracial, ja que l'apartheid sud-africà no permetia els matrimonis interracials, no? I en aquest cas doncs havia estat el mateix príncep, que després va ser rei, qui es va casar doncs amb una noia blanca de Londres, que era secretària, etcètera, etcètera. No? Bé, abans que els prínceps es casessin amb presentadores de televisió, diguéssim que es casaven amb secretàries, també.
Estava esperant, pensava avui no ens estem fotent a cap jardí, mira.
No, ja està, avui havia de rebre algú i massa poc carregut.
Sí, ja encara ha passat fluix. Escolta, gràcies.
Sí, doncs ja està.
Que vagi molt bé, majete.
Vinga, una abraçada.
Ens tornem a veure, escoltem dijous que ve, això que no em sortia.
Apa, adéu.
Adéu. I aquí fent i desfent, gairebé se'ns fot el temps al damunt. Estem a punt d'acabar el supermatí d'avui i, com sempre, ho fem amb un últim repàs a les notícies de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
S'estan ultimant els detalls, els serrells de la moció de censura que presentaran Esquerra i el PDeCAT a l'Ajuntament de Palafrugell, Toni Sellas.
L'Assemblea Local d'Esquerra ratificarà aquest vespre l'acord amb el PDeCAT per formar un govern alternatiu al que encapçala el socialista Juli Fernández. El pacte ja té el vistiplau de l'Assemblea dels Demòcrates i les dues formacions presentaran els detalls demà al matí. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, Esquerra i el PDeCAT avançaran també les línies mestres del nou cartipàs municipal.
Es preveu que aquest divendres republicans i demòcrates exposin l'estructura que preveuen per al futur govern i com es distribueixen les grans àrees. El mateix dia registraran la proposta de moció de censura. Segons el reglament de la llei de bases de règim local, per tirar endavant una moció de censura primer cal fer la proposta amb la signatura d'almenys la majoria absoluta del número de regidors de l'Ajuntament. Esquerra Republicana amb 7 regidors i el PDeCAT amb 4 sumen suficients edils per tombar l'actual govern. Després del trencament entre el PDeCAT i el PSC de final de març, el govern de Palafrugell, que encapçala Juli Fernández, va quedar en minoria amb 9 regidors.
I sobre Juli Fernández, el diari de Girona informa que l'actual alcalde entén que la moció de censura que tenen pactada aquests grups municipals és un frau a la democràcia i al poble, ja que considera que la valoració de l'actuació del seu govern ha de ser a les eleccions municipals del 2019. A més, Fernández ha criticat el fet que aquesta moció de censura compti amb el suport d'un trànsfuga, Albert Gómez, que es va presentar a les eleccions municipals per Unió Democràtica de Catalunya, partit que va abandonar i va passar a formar part del PDeCAT. A part de les consideracions polítiques que pot tenir aquest fet, Fernández va anunciar que demanarà un informe al secretari per si el suport de Gómez a la moció de censura pot tenir conseqüències jurídiques. Són les 8 del matí i 56 minuts. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí!
Woody Allen actuarà al Festival de Cap Roig en un únic concert que oferirà a l'estat espanyol.
Woody Allen s'incorpora al cartell de la 17a edició del Festival de Cap Roig amb un concert el 8 de juliol, l'únic que oferirà a l'estat. Conjuntament amb la seva New Orleans Jazz Band, amb qui porta més de 35 anys tocant, oferirà un repertori basat en diverses melodies populars de principis del segle XX, himnes, espirituals, marxes, blues i racks.
Com és habitual, en Woody Allen, l'actuació tindrà un caire espontani sense repertori en què enllaçarà una col·lecció d'enèrgiques improvisacions. Les entrades per al concert es posaran a la venda aquest divendres 5 de maig a les 10 del matí al lloc web oficial del festival. De moment, el certamen ha venut ja més de 30.000 entrades, un 60% de l'aforament total dels concerts d'aquesta edició.
Les telecomunicacions i els subministraments bàsics, principals motius de reclamació dels consumidors de Girona.
Els ciutadans de les comarques gironines van presentar més de 2.400 reclamacions a l'Agència Catalana de Consum durant el 2016, segons la memòria anual de la demarcació presentada per l'entitat. Això suposa un 6% menys que l'any anterior. Les telecomunicacions, internet i els subministraments bàsics, és a dir, aigua, llum i gas, concentren més de la meitat de les reclamacions.
La memòria també recull les consultes registrades per comarques al Consell Comarcal del Baix Empordà va atendre unes 600 peticions de consumidors. D'altra banda, l'Agència Catalana de Consum va resoldre durant el 2016 un total de 42 expedients sancionadors a les comarques gironines que van suposar multes per una xifra global de prop de 360.000 euros. Pel que fa a les empreses, Endesa és la que més reclamacions ha tingut, seguida de Vodafone, Orange, Espanya, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, Vueling, Correos, BBVA i MediaMarkt.
Palamós comença la lluita biològica contra les plagues d'insectes.
L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palamós ha iniciat el procés per combatre els insectes que afecten l'arbrat situat a la via pública. De moment, l'actuació s'ha iniciat en els tilers del carrer Ample. Tècnics d'una empresa especialitzada i els serveis de jardineria municipal s'encarreguen dels treballs, que consten de dues fases.
Primer, s'han alliberat petites caixes amb uns 100 individus de l'espècie Aphidius colemani. Aquest insecte parasita els pugons, posant els ous al seu interior i evitant el creixement. En una segona fase s'alliberaran en càpsules de 250 individus insectes de l'espècie Aphidolites aphidimitha. L'objectiu és poder anar disminuint l'ús de fitosanitaris i plaguicides, substituint-los progressivament per productes innocus per la salut i el medi ambient.
Això més que noms semblen trampes. S'entreguen els distintius de qualitat turística en destinació.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha lliurat els distintius de qualitat turística a 62 empreses i entitats adherides al Pla de Qualitat Turística en Destinació, el CICTET. Les empreses i entitats distingides pertanyen a diferents sectors turístics de la comarca. Hi ha oficines de turisme, platges, restaurants, bars, guies, museus i centres d'interès, empreses d'allotjament i de turisme actiu.
Totes han superat les auditories corresponents a l'any 2016 i han renovat la distinció un any més. Entre les 62 empreses hi ha dues novetats, l'agència Avi de Begur i l'hotel El Cau de Papi Bou de Pere Tallada. El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa des de 2004 la implantació del Pla de Qualitat Turística en Destinació. Té per objectiu fomentar la millora contínua dels serveis que s'ofereixen i dels recursos de què gaudeix el visitant a la comarca.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Acabem amb un últim apunt per la previsió del temps, Martí.
Bon dia. La jornada d'avui es presenta amb força millor temps que els darrers dies. Seguirà el dia ennuvolat, però ja no esperem precipitacions i veurem força estones al sol. Les temperatures arribaran fins als 21 graus de màxima i la mínima es quedarà als 7 graus. Demà divendres un temps força similar al d'avui, amb algunes restes de nuvolositat i estones de sol.
Gràcies, Martí. Recordeu que si voleu estar al dia de tot el que passa amb aquest Empordà Off Cars i a casa nostra, podeu fer-ho a través de radiocapital.cat i del nostre butlletí diari de notícies. El Supermatí d'avui acaba aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 8 en punt.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Adéu-siau.